Esto.
Bona nit a tothom. En primer lloc, gràcies per l'assistència de tots vostès. I ja podem començar amb l'acte d'inauguració de la Càtedra de Pensament Contemporani Josep Ferrater Móra. Jo no diré gaire res. Sí que volia només situar aquesta inauguració en el context del debat que avui s'està produint entorn de la configuració del mapa universitari de Catalunya. En aquest mapa, tots ho saben, hi ha dues forces aparentment oposades i que poden donar com a resultat la configuració universitària de Catalunya, dues configuracions universitàries de Catalunya. Una força centralitzadora, la qual preveu crear una quarta universitat a Barcelona, seria aquell 4-0 que el Punt Diari remarcava en el número especial que va dedicar a la Universitat de Girona, una altra força que tendeix a la descentralització i, per tant, a la potenciació d'uns centres universitaris perifèrics, i reivindico com a positiva la paraula perifèric, amb universitats petites, situades fonamentalment a Girona, Tarragona, Lleida i, en parèntesis, Vic. No entraré pas en la discussió, perquè no em sembla pas l'element més important, sobre la manca de places universitàries i, per tant, sobre si el que cal és crear una universitat a Barcelona o a la perifèria només en funció d'aquesta manca de places universitàries. Perquè és cert, i ningú ho pot negar, que és a Barcelona on hi ha un major nombre d'estudiants potencials que no poden estudiar allò que volen o que fins i tot potser no poden estudiar. També és cert, però, que aquesta, diguem, manca de places universitàries a Barcelona es produeix perquè hi ha una major demanda de places allà, perquè precisament allà hi ha la major part de l'oferta universitària. En aquest sentit, bona part dels ciutadans de la perifèria ja no es plantegen, sobretot aquells que estudiarien com a complement, ja no es plantegen d'estudiar perquè ni a Girona, ni a Tarragona, ni a Lleida no es pot fer. I en canvi a Barcelona sí que gent que ja ha acabat una carrera o gent que treballa en altres llocs pot plantejar-se, i no hem de despreciar el nombre de gent d'aquesta mena, pot plantejar-se estudiar en una universitat perquè allà hi ha universitats. I això explicaria, jo crec, fonamentalment el desequilibri que hi ha entre la demanda barcelonina i la demanda de Girona, Tarragona i Lleida. Però no crec que una universitat s'hagi de crear només en funció del nombre de places que reclama la societat. Hi ha altres elements. Per exemple, una universitat o la creació d'universitats ha de tenir en compte la qualitat, el servei que un centre universitari pot fer a l'entorn i altres coses d'aquesta mena. I si es tenen en compte aquestes altres coses, és evident que cal formular, o que es pot formular i se'ns ha formulat, una pregunta mig malintencionada. La pregunta és possible a Girona, Tarragona i Lleida crear universitats de qualitat? Dit d'una altra manera, és possible a Girona, Tarragona i Lleida crear universitats que no siguin mediocres i provincianes? Crec que la pregunta és malintencionada perquè, evidentment, es formula només dirigida a les opcions perifèriques i no a les opcions centralitzades, perquè on també podria preguntar-se si és possible crear una bona universitat a Barcelona, o a París, o a Londres. I jo crec que és possible crear-la a Barcelona, com també crec que és possible crear-la a Girona. Tot i que és cert que a Girona, Tarragona i Lleida, la universitat haurà d'utilitzar alguns recursos, fonamentalment la imaginació, la flexibilitat, que li permetin de superar precisament els elements que provoquen que una universitat petita i perifèrica tendeixi a la mediocritat. És cert que a Barcelona hi ha uns elements dinamitzadors que probablement afavoreixen la qualitat universitària i que a Girona potser no hi són tant. Però jo crec que amb la imaginació no és pas massa difícil d'imaginar una universitat de qualitat a Girona. En primer lloc, perquè al món hi ha universitats perifèriques, petites, situades a ciutats petites, i que no són precisament les més dolentes del món. Oxford, Cambridge, per exemple. Ja sé que aquestes universitats tenen una tradició mil·lenària, una infraestructura extraordinària, i que aquesta tradició i aquesta infraestructura a Girona no hi és. Però si utilitzàvem una mica de flexibilitat i una mica d'imaginació, em sembla que podríem començar a pensar que a Girona, ja no parlem de Tarragona i Lleida més, és possible crear una universitat d'alta qualitat. Segurament serà diferent de la Universitat de Barcelona o de les universitats de Barcelona. No tindrà tants professors, probablement serà més difícil aconseguir que els professors estrangers vinguin a passar-hi temporades molt llargues, però això no vol dir, ni molt menys, que no es pugui crear una universitat de qualitat. Per exemple, utilitzant una mica la imaginació, un es pot imaginar la creació d'una càtedra de pensament contemporani que consisteixi a fer venir dos professors a l'any, una temporada relativament llarga o relativament curta, tot depèn de com es miri, que la vinguda d'aquests professors estrangers comporti també la vinguda d'altres professors convidats. No hem d'oblidar que en aquesta càtedra de la qual avui parlem es convida a un gran personatge del món intel·lectual actual, però que al mateix temps es convida a cinc altres professors universitaris relacionats amb aquest personatge, i que per tant a Girona hi haurà durant 15 dies al mes de novembre i durant 15 dies al mes de juny unes quantes persones que han destacat en el món per simplement pensar. I això evidentment es pot fer a Barcelona, no es fa, però, i es pot fer a Girona, i en aquest cas es fa. I per tant és evident que amb coses d'aquesta mena Girona pot tenir una universitat de qualitat. A l'estiu fem uns cursos, cursos universitaris d'estiu, que ja voldrien moltes universitats del món. L'escola de lingüística que aquest any inaugurarem comportarà la vinguda de 14 dels millors lingüistes que existeixen en el món, a Girona, durant un mes, per fer 400 hores de classe, no per venir simplement a fer turisme. Altres cursos d'estiu que es fan són d'aquesta mateixa qualitat, i en aquest sentit és innegable que una universitat petita, amb una certa flexibilitat i amb ajuda, pot fer coses que la caracteritzin com una universitat de qualitat. Que les altres també seran de qualitat, que les universitats situades a ciutats grans seran bones, millor que millor, ningú ho nega, però que la universitat situada en una població petita i que és petita al mateix temps pot presentar una sèrie de propostes que són més difícils en un altre lloc, que la caracteritzin com una gran universitat. Això sí, per fer-ho cal, primer de tot, que la gent s'ho cregui, i a mi em sembla que és innegable que els professors universitaris de Girona ens creiem, en això, ens creiem aquesta proposta, i que els gironins comencen a creure-se-la, i al mateix temps és imprescindible que hi hagi una gent dintre de la pròpia universitat o fora de la universitat que estigui disposada a ajudar a que totes aquestes propostes paral·leles, més flexibles, a vegades cares, siguin realitat. Per això, no només volia reivindicar la possibilitat de crear a Girona una gran petita universitat o una gran universitat petita, sinó que al mateix temps volia donar les gràcies, i amb això acabo, a aquelles persones que han fet possible la creació de la Càtedra de Pensament Contemporani Josep Ferrater Mora. En primer lloc, el Patronat de l'Estudi General de Girona, l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Caixa de Girona, la Caixa de Pensions, la Cambra de Comerç. Moltes vegades els oblidem, moltes vegades parlem del patronat i no esmentem concretament qui són les persones o quines són les institucions que amb el seu ajut normalment econòmic fan possible les activitats, totes les activitats, també per tant aquesta càtedra que avui inaugurem. Gràcies per tant a la gent del Patronat de l'Estudi General. En segon lloc, els professors de l'Estudi General, concretament els professors de la Unitat de Filosofia i específicament el professor Josep Maria Terri Cabres. A Filosofia a Girona tenim només 3 professors cobrant amb dedicació exclusiva i un professor que treballa però no cobra. Només amb 3 professors hem aconseguit fer un congrés sobre Wittgenstein d'una alta, altíssima qualitat fa molt poc temps. Ara inaugurar la càtedra de pensament contemporani. D'aquí pocs mesos fer les jornades de filosofia catalana. I d'aquí, anava a dir pocs dies, crear una col·lecció juntament amb l'editorial Eumo específicament de filosofia. Si amb tres professors cobrant i un sense cobrar es poden fer aquestes coses, imagineu-vos què es podria fer si Girona tingués les mínimes dotacions necessàries, si Girona en definitiva fos una petita universitat amb els recursos que això comportaria. En tercer lloc, hem de donar les gràcies al mateix professor Josep Ferrater Mora, no només perquè ha volgut donar el nom a la càtedra, no només perquè ha volgut inaugurar-la fent les primeres sessions, sinó també perquè ell ens ajudarà, i així ho està fent, a fer venir altres professors. Ja sabem que quan Girona envia una carta a algun gran professor del món, dient que vingui aquí, el primer que fa és plantejar-se on és Girona, no n'ha sentit parlar. Un cop s'ha situat en el mapa i veu que és a prop de Barcelona, i això és un atractiu per ell, immediatament es posa en contacte amb el senyor Ferrater Mora per dir-li val la pena o no val la pena. Sabem que depèn de la seva gestió que la càtedra Ferrater Mora pugui en el futur comptar amb personalitats de la talla del mateix Josep Ferrater Mora. A ell també, per tant, les gràcies perquè ha fet possible, juntament amb el professor Terri Cabres i la Unitat de Filosofia i el Patronat de l'Estudi General, la creació d'aquesta càtedra que avui inaugurem. Bé, sembla que té la paraula ara el professor Josep Maria Terri Cabres, que és el director de la càtedra Josep Ferrater Mora de Pensament Contemporani.
Moltes gràcies. Senyors, quan a finals del curs passat l'Estudi General de Girona va decidir de crear amb finançament de les institucions que integren el seu patronat la càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, ho va fer mogut per l'objectiu següent, i cito ara el text en què es proposava la constitució de la càtedra. La càtedra té com a objectiu bàsic organitzar cursos de pensament contemporani dirigits per pensadors eminents que tinguin un prestigi reconegut a nivell internacional. És càtedra de pensament i no estrictament de filosofia perquè es vol oberta a la docència de personalitats de l'àmbit de la filosofia o de les ciències, tant formals com experimentals, històriques o humanes. I és, a més, càtedra de pensament contemporani en un sentit molt estricte, perquè es vol que els investigadors convidats hi exposin les línies mestres del seu propi pensament. Final de la citació. En el mateix text es proposava que la càtedra tingués nom propi i que portés el del professor Josep Ferrater Mora, perquè s'hi deia, i cito, gràcies a la rellevància internacional del professor Ferrater i a la seva obertura intel·lectual als àmbits no estrictament filosòfics, el seu nom dona per si mateix la millor formulació del projecte. Final de la citació. Fa pocs mesos, tot això eren propostes. Ara ja és una realitat. Per això em sembla que, si la data d'avui potser no convida a l'autocomplaença, que no sé ben bé per què, sembla que és sempre dolenta, sí que convida almenys a la satisfacció. I ben particularment, ben clarament, a la satisfacció col·lectiva. Podem estar contents, tots els qui, des de diverses funcions, integrem l'Estudi General de Girona a la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb nosaltres en poden estar tots els universitaris catalans, perquè la creació d'aquesta càtedra ve a afavorir, sense cap dubte, un tipus d'universitat on s'hi combinin quatre criteris bàsics. D'una banda, la rellevància de les matèries i el rigor en el mètode. De l'altra, l'obertura i el diàleg, tant interdisciplinaris com internacionals. Per la mateixa raó, doncs, també podem estar contents avui els ciutadans i institucions de Girona i de Catalunya. Les bones notícies universitàries no haurien de ser rares, però, ai las, raregen. Ens interessa a tots que els nostres centres universitaris vagin concretant projectes que tinguin cada vegada més una qualitat major. I finalment, permetin que expressi també públicament la meva satisfacció personal. Tinc una colla de motius per estar content. Primer, perquè se m'ha confiat la direcció de la càtedra. Segon, perquè no és una càtedra qualsevol, sinó la càtedra Ferrater Mora. I ha estat un honor i un privilegi haver pogut treballar amb el professor Ferrater en la posada en marxa d'una institució d'aquestes característiques. El professor Ferrater no solament ha acceptat que la càtedra porti el seu nom, sinó que també ha participat activament i amb entusiasme en el seu disseny. Tercer, perquè l'Estudi General de Girona, de manera molt particular el seu coordinador, el doctor Josep Maria Nadal, i el patronat de l'estudi han donat a la càtedra un suport constant, generós i fins i tot ràpid. Ara em puc permetre de revelar un secret. Un secret que encara no coneix ningú. He anat fent un diari on consten totes les converses, gestions i tràmits fets des del primer moment fins ara. El diari s'inicia exactament el vespre del 2 de febrer de 1989. És a dir, aquest vespre fa 9 mesos justos que la càtedra va ser engendrada. Podríem dir que la càtedra és una filla ben natural de l'Estudi General, si no fos que tots sabem que els 9 mesos de gestació no són gens natural en els nostres mèdics, perquè les institucions es mouen molt més lentament que la naturalesa. Haurem de dir, potser, doncs, que es tracta d'una filla més que natural, com qui diu sobrenatural. Ho podríem dir perquè és veritat, però això sona tan mateix a heterodox. Limitem-nos a constatar, amb molta satisfacció, que es tracta d'una filla extraordinàriament natural. Tant de bo, tots els altres projectes gestats a l'Estudi General puguin arribar a tenir un part tan natural i tan joiós com aquest que avui celebrem. I en quart lloc, no estic content només pel procés seguit fins ara, sinó que també n'estic per les perspectives que s'obren davant nostre. Del 6 al 17 d'aquest mes, és a dir, a partir de dilluns vinent, el professor Ferrater dirigirà la primera sessió de lliçons de la càtedra a l'edifici de lletres de l'Estudi General. Després d'ell, cada novembre i cada juny, vindran alguns dels més prestigiosos pensadors actuals. D'aquí a final d'any, tindrem ja elaborada en ferm la llista dels professors invitats a la càtedra per als propers 3 anys. De moment, però, puc anunciar oficialment que el novembre de l'any vinent ocuparà la càtedra Ferrater Mora el professor Wheeler Van Quine, professor emèrit de Harvard, reconegut unànimament com un dels lògics més importants del pensament contemporani. Aquests són, entre altres, els motius de satisfacció que aquest vespre compartim. I, posat a ser ben sincer, també em fa feliç de pensar que el professor Ferrater Mora està content amb la seva nova casa. D'alguna manera, ella representa el retorn del filòsof a casa seva i expressa el reconeixement i l'estima que els seus li tenen. És clar, però, que més enllà dels noms i de les persones, la càtedra Ferrater Mora de pensament contemporani vol ser, sobretot, una plataforma universitària que honori el rigor de les idees i la capacitat del diàleg. Moltes gràcies.
Seré breu, però no menys sincer, en el capítol dels agraïments, perquè voldria destacar que estic molt agraït a institucions i a persones. Les institucions són, naturalment, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Estudi General de Girona, a més del patronat de l'Estudi General de Girona. Però les institucions no funcionen sense persones. I les persones a les quals jo voldria adreçar el meu agraïment són, naturalment, també el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor Ramon Pasqual, el coordinador general de l'estudi, el coordinador de l'Estudi General de Girona, el doctor Nadal, i el director de la càtedra, Josep Maria Terricabres. Acabaré aquest capítol breu d'agraïments per destacar també el meu agraïment per l'assistència de tots vostès aquí i voldria dir, a més, agraïment pels mots que han pronunciat el doctor Nadal i el doctor Terricabres, que són, espero, excessius per mi, però no excessius respecte al treball que se suposa que es farà des d'ara dins del marc de la càtedra. Aquí hi ha diverses persones que han assistit en aquest acte o que estan assistint en aquest acte i que els agraeixo molt, com el doctor Heribert Barrera, i voldria esmentar també la presència de l'alcalde de Barcelona, que jo considero amic meu, Pasqual Maragall, que ha vingut aquí no per apoderar-se de l'alcaldia de Girona, com alguns de vostès podrien suposar, sinó simplement perquè en aquest moment no tenia res a fer. Aleshores, m'ha dit la seva muller, abans d'entrar a aquesta habitació, que a ells els agrada especialment les conferències i les pel·lícules. Jo no sé com poden conjuminar una cosa amb una altra, però en tot cas estic molt agraït de la seva presència. Bé, parlaré una mica, també breument, de com va néixer, almenys en el meu coneixement, aquesta càtedra. Fa exactament mig any, o més o menys mig any potser, jo viatjava de Barcelona a Girona, és a dir, el doctor Nadal i el doctor Terricabres em van recollir a Barcelona per portar-me a Girona. Per portar-me a Girona a fi de participar en un dels simposis que s'han celebrat aquest any pel centenari del naixement d'un dels grans filòsofs de la nostra època, Ludwig Wittgenstein. I acabo de dir un dels simposis, però això no és l'expressió adequada. L'expressió adequada seria el simposi. I dic això per la següent raó. Si vostès fan una llista de les persones més importants coneixedors de Wittgenstein, amb una, diguem, a la part esquerra d'un full, i després fan una llista de les persones que van assistir a aquest simposi, veuran tot seguit que hi ha el que els lògics anomenen una relació biunívoca. És a dir, persona important estava a Girona en el simposi de Wittgenstein. Els que no estaven en aquest simposi, i que també seguien sent importants, no hi eren simplement perquè en aquell moment havien adquirit compromisos anteriors o perquè estaven impossibilitats d'assistir per malaltia. Però es pot dir, per això dic el simposi més aviat que un dels simposis, perquè realment convindria destacar aquest fet cultural de gran importància. Bé, deia jo que el doctor Nadal i el doctor Terricabres em portaven de Barcelona cap a Girona per participar en aquest simposi i vam entrar en una d'aquests oasis que hi ha a les carreteres per prendre un cafè amb llet i em van començar a parlar d'aquesta càtedra. Tenint en compte que en aquells moments es començava la celebració del que jo anomeno el simposi Wittgenstein, no ho vaig entendre massa. És a dir, jo no he presidit mai ni he organitzat mai cap simposi com el que va organitzar en aquell moment el doctor Terricabres amb l'inestimable ajut del coordinador de l'Estudi General de Girona. Però tinc prou sentit comú per suposar que l'organització d'un acte d'aquesta índole, que dura diversos dies, és un teixit de mal de caps. Perquè el convidat tal resulta que no ha agafat l'avió darrere hora, perquè l'altre ha vingut una malaltia que no podia venir. És a dir, ha de ser un tal mal de cap que quan em van començar a parlar d'aquesta càtedra vaig pensar que eren dos folls que usurpaven els noms del doctor Nadal i el doctor Terricabres, perquè en aquell moment realment era completament absurd que comencessin a parlar d'un altre projecte que encara tenia més importància respecte a la seva duració i a la seva viabilitat que el simposi Wittgenstein. Però no, va passar això, van proposar que tenien aquesta idea, jo no sabia que aquesta idea tenia 3 mesos en aquell moment, jo he dit que d'això fa aproximadament 6 mesos, vam proposar aquesta càtedra, a mi em va semblar excel·lent la idea, per molts motius, alguns dels quals he esmentat ja el doctor Terricabres, i estic molt content de poder ser el primer que ocupa aquesta càtedra i de que aquesta càtedra tingui el meu nom. El que tingui el meu nom és un accident. Podia tenir el nom d'alguna altra persona, Però en aquest moment se m'ocorre que quan fa no sé quants anys la Universitat Autònoma de Barcelona va tenir la gentilesa de donar-me un doctorat honorari, al començament del meu discurs de recepció del doctorat honorari vaig dir una cosa que convindria dir aquí també, que estava en una situació molt perplexa, perquè per una banda reconeixia que si jo deia, per exemple, que em mereixia aquest doctorat honorari, era una prova d'un egoisme realment insuportable. És molt estrany trobar una persona que se li dona un premi, el primer que digui és, sí senyor, me'l mereixo, i ningú més se'l mereix que jo. De manera que no podia dir això, però per altra banda tampoc podia dir, escolti, vostès no saben de què va res, vostès han donat un doctorat honorari a una persona que no s'ho mereix, vostès no tenen cap criteri de selecció, vostès, en fi, si han donat aquest doctorat honorari no demostra més que la seva ignorància, tampoc ho podia dir. Per consegüent, em trobava en aquesta situació que és una mica la que em trobo avui dia. No puc dir que m'ho mereixo, però tampoc puc dir que els organitzadors que van proposar-me el meu nom per donar el nom a la càtedra són uns senyors que no saben res de res i que van pensar en mi com podien haver pensat en alguna altra persona. De manera que deixo aquesta qüestió en suspens, considerant-la com un problema insoluble, com un problema digne de prengonar-se amb les paradoxes lògiques que tots coneixem ja. Bé, la càtedra existeix ja, comença avui, i hi ha diversos aspectes, aquest aspecte del meu nom és discutible, però hi ha diversos aspectes que són indiscutibles. Per exemple, jo no voldria ara intervenir, ni molt menys, amb el problema que el doctor Nadal ha plantejat aquí, el problema universitari. No voldria intervenir perquè no tinc les dades i perquè tampoc no tinc l'autoritat suficient per intervenir en aquest problema. És a dir, el problema d'una centralització a Barcelona o el problema d'una descentralització. Però em sembla, de totes maneres, que el fet que aquesta càtedra existeixi a Girona no està tan malament com sembla. I no està tan malament com sembla perquè jo tinc la idea que les ciutats són com bombes nuclears. De fet, algunes ciutats són com bombes nuclears, per exemple, la ciutat de Mèxic és una bomba nuclear. Però les ciutats són com bombes nuclears que tenen un punt crític. I passat aquest punt crític, aleshores la ciutat explota i desapareix com a ciutat i es converteix en una cosa que no té ordre, ni concert, ni harmonia. Bé, afortunadament, Barcelona no ha passat, és a dir, està encara en el punt dolç de la seva existència. No diria el mateix si Barcelona tingués 7 milions d'habitants. Si Barcelona tingués 7 milions d'habitants, deixaria de ser Barcelona. Seria una altra cosa. No seria una ciutat, sinó un conglomerat de gent. Bé, a Girona hi ha aquesta qualitat que té la ciutat de que, participant de moltes de les coses interessants que hi ha a Barcelona, al mateix temps té un punt crític en població i en tradició cultural que la fa especialment apta per un treball de la índole que aquesta càtedra pot desenvolupar. De manera que em sento molt feliç, jo que he nascut a Barcelona, de venir a Girona aquí per inaugurar una càtedra en aquesta ciutat. Una ciutat petita, no sé si Girona és una ciutat petita, però avui dia una ciutat petita és una ciutat que té 100.000 habitants, és una ciutat molt petita, ja gairebé no és una ciutat. No sé quants habitants té Girona, però menys, molt bé, perdoni, però jo suposo que des d'aquest moment que hi ha aquesta càtedra en tindrà més. En una ciutat petita generalment hi ha més cohesió de la ciutat. Per exemple, en una ciutat gran passa molt que quan la ciutat es fa més gran es divideix en barris i els barris s'independitzen, en certa manera, tenen el seu caràcter, la seva personalitat. A Girona encara hi ha una personalitat que és comú, em sembla, a la ciutat de Girona. Hi ha, potser, de vegades, més empenta. Anava a dir una cosa que és falsa. Recordo que els madrilenys parlen tot molt de la paraula movida, que a mi em sembla una paraula sospitosa perquè em sembla que es mouen per moure's. I, aleshores, la paraula movida no em sembla que sigui una paraula que sigui molt adequada. Però hi ha una certa empenta i un cert desig de fer coses, que de vegades a les ciutats més grans no existeix. Estic, aleshores, molt content, primer pel meu nom, donat a la càtedra, i també perquè això tingui lloc a Girona. Ara bé, el que voldria dir avui no és tot això que és accidental, almenys des del meu punt de vista, sinó destacar dos punts respecte a la càtedra i la labor i el treball que la càtedra es proposa fer. I em sembla que hi ha dues coses a la càtedra que són originals, a més de les moltes altres de què el doctor Jerry Cabres ha parlat. La primera és que sigui una càtedra interdisciplinària. La segona és que el nom pensament no sigui un nom vaga ni un nom boirós, sinó un nom que designa una cosa molt precisa de la qual parlaré immediatament. Començaré, per consegüent, amb la qüestió de la interdisciplinaritat. El terme interdisciplinari s'usa molt avui. Generalment l'usen molt la gent que no sap res de cap disciplina i que no sabent res de cap disciplina es refugien en un indret que no és enlloc, sinó que és l'indret entre dues, o tres, o quatre. De manera que el nom interdisciplinari té dos sentits. Un sentit pejoratiu, que és el que acabo d'esmentar, és a dir, jo com que no sé ni física, ni química, ni tampoc història de la literatura italiana, em dedicaré a investigar les relacions que hi ha entre la física i la química, o entre la química i la història de la filosofia italiana, o de la literatura italiana. Aquest és el sentit pejoratiu d'interdisciplinari, que, per desgràcia, està molt estès. Però hi ha un sentit que no és pejoratiu, un sentit d'interdisciplinari que no és exactament aquest entremig, sinó que és el fet de que dins de cada disciplina, almenys de certes disciplines, es reflecteixen els problemes d'una altra disciplina. Aleshores, per ser realment interdisciplinari, s'ha de començar per ser disciplinari. És a dir, s'ha de començar per treballar en una disciplina determinada i aleshores trobar dins d'aquesta disciplina els problemes que es poden plantejar dins d'una altra. A mi em sembla que aquest és el sentit que té la càtedra que porta el meu nom. És interdisciplinària, no perquè es vagi a convidar a gent que s'ocupa de tot, menys de cap disciplina en particular, sinó és una càtedra que es proposa convidar a gent que està molt especialitzada en un terreny determinat, però al mateix temps que és capaç de transcendir aquesta especialització i trobar dins d'ella problemes que es plantegen dins d'una altra. Aquesta, em sembla a mi, que és un dels aspectes més originals de la càtedra, aquest sentit no pejoratiu d'interdisciplinari. Hi ha un altre aspecte, que és el dels que voldria parlar avui i que és el que dona el títol a aquest Parlament inaugural, no m'atreviria a dir aquesta conferència, però en aquests mots inaugurals de la càtedra. És el mot pensament. També diria jo que en el mot pensament hi passa una cosa més semblant. Hi ha un sentit pejoratiu i un sentit no pejoratiu del mot pensament. El sentit pejoratiu del mot pensament és que anomenem pensament tot allò que no es pugui anomenar de qualsevol altra manera. No sé per què, em recordo aquí una frase que segurament és falsa, com totes les frases, de les grans frases històriques. Em sembla que hi havia un polític espanyol del segle XIX, o de començaments del segle XX, no sé si era Sagasta o Cànoves, que havia proposat en broma, naturalment això no ho podria proposar de manera pública, que fer una constitució en la qual el primer article seria el següent. Seran espanyoles, punts substantius, los que no poden ser altra cosa. Bé, aleshores aquí passa una cosa molt semblant. El terme pensament té un perill. És a dir, anomenarem pensament allò que no podem anomenar de cap altra manera. És necessari, doncs, per tant, entendre pensament en un altre sentit, entendre pensament en un sentit no pejoratiu. I és això dels que voldria parlar una mica avui. Si mirem la història de la filosofia, observarem que la història de la filosofia és tan complexa i tan variada que realment moltes vegades es pregunta si hi ha una història de la filosofia o si hi ha una cosa que es pugui anomenar filosofia. Però, en fi, hi ha una certa mena de convenció segons el qual la història de la filosofia comença en un cert període, un període de la història de Grècia, i persisteix fins a la nostra època. No entraré ara en el problema, encara que seria interessant, de veure si això no és una occidentalització extrema o una visió extremament occidental de la història de la filosofia, perquè, evidentment, es podria dir que també hi ha filosofia i evidentment també hi ha pensament amb altres civilitzacions i en moltes d'elles la massa de pensament és enorme. Penso només en aquest moment a la civilització índia o la civilització xinesa. Fins i tot dins de la història del pensament hindú ens trobem dins de les sis escoles ortodoxes, entre altres una escola que no sé com es pronuncia correctament en sànscrit, que és l'escola Nyada Nyaya, que és una escola que va fer grans progressos en lògica i en classificació. fins a tal punt que encara no havia nascut l'anomenada filosofia occidental i s'havia realitzat un treball enorme en lògica i en classificació científica i filosòfica. O bé, prenem, per exemple, la civilització xinesa, molt abans del naixement de la filosofia occidental, hi havia a la Xina, per exemple, una escola anomenada legalista que es podia comparar, de vegades molt favorablement, amb els sofistes grecs, amb una diferència, que mentre l'escola legalista xinesa consistia en persones que pensaven, se les pensaven totes per tal de defensar el tirà, els sofistes grecs anaven més endavant i podien defensar el tirà i el no tirà. És a dir, podien defensar qualsevol cosa sempre que proporcionessin els arguments suficients. Però hi ha altres, per exemple, és el taoisme una filosofia, o és el confucianisme una filosofia, o és una sèrie de regles morals? A mi em sembla que això es podria solucionar, potser d'una manera ràpida, potser d'una manera massa precipitada, dient que anomenarem filosofia tot allò que sigui, que no sigui mitjà per un fi. I la característica de la filosofia occidental grega és aquesta, que la filosofia va néixer com allò que sigui no un mitjà, que no sigui mitjà per un fi, sinó que sigui fi per si mateixa. El treball classificatori i lògic de l'escola Nyaya, de les sis escoles ortodoxes de la Índia, era un mitjà per obtenir un fi, per justificar certs escrits sagrats de l'Upanishad. En canvi, la filosofia occidental a Grècia va néixer de manera que no fos un mitjà per cap fi, sinó que fos un fi per ella mateixa. En aquest sentit, la filosofia es podia dir també pensament. De fet, la filosofia no va néixer amb el mateix nom filosofia. El nom filosofia per primera vegada es va usar no com un nom sinó com un adverbi per un historiador, Heròdot, quan va dir, no sé exactament o no recordo exactament quina era la sentència o la frase, però es parlava de veure el món filosofant, és a dir, veure les coses exercint el pensament de reflexió sobre les coses. La filosofia va néixer, per tant, com una reflexió sobre les coses. Quines coses? Qualsevol cosa. En aquell moment, per Heròdot, era el pensament polític i l'organització política i social i econòmica de les diverses societats que ell havia vist i amb les quals havia de comparar la societat grega. Amb altres instàncies eren altres els continguts. Però és curiós i interessant de veure que la filosofia va néixer a Grècia no com a filosofia, és a dir, no com una ciència particular, no com una disciplina particular, sinó precisament com a pensament. I no com a pensament en el sentit pejoratiu de que és un pensament vaga i boirós, sinó com a pensament sobre aspectes determinats de l'existència humana i de l'existència de l'univers. La filosofia va néixer, per exemple, a Grècia com el que s'anomenava aleshores fisiologia, és a dir, una reflexió sobre la natura. O va néixer també com una reflexió, en el cas de Plató i dels sofistes i de Sòcrates i d'Aristòtil, va néixer també com una reflexió sobre l'origen, les característiques i també els imperatius ètics de la societat civil. És a dir, en els millors moments de la filosofia, aquesta es va desenvolupar com una reflexió sobre objectes perfectament concrets, sigui de la natura, sigui de l'existència humana, sigui de les societats, sigui de l'acció o sigui de la teoria. En aquest sentit, la filosofia es distingia, per exemple, de les activitats professionals. La Grècia, naturalment, era molt limitada. Era, per exemple, la medicina, o era, per exemple, les mesures dels camps, l'agronomia, o era, per exemple, l'exercici civil relacionat amb els mites de la societat grega, etc. Tot el que no era completament professional podia ser objecte de la filosofia. La meva tesi, per tant, que naturalment com tota tesi tan àmplia no es pot demostrar en uns petits moments, és que la filosofia va néixer com a pensament. I va seguir com a pensament durant molt temps, amb més o menys baixades o pujades. Per exemple, durant l'edat mitjana, la filosofia tenia una característica, o va tenir una característica molt semblant a la característica que podia tenir el pensament oriental. Era, com es va dir alguna vegada, anquila teologiae, és a dir, la serventa de la teologia. En la mesura en què la filosofia era serventa de la teologia, no era filosofia ni era pensament, sinó una manera de justificar unes certes proposicions que, naturalment, havien de ser necessàriament dogmàtiques. Anem a l'època moderna, amb una gran època del començament de l'època moderna, en el segle XVII, el segle en què va originar-se gairebé tota la ciència moderna, en el sentit en què entenem avui ciència, en el sentit, a més, en què va originar-se tot el pensament polític. Gairebé. Hi ha dos característiques importantíssimes de la societat actual, són aquestes, l'aspecte polític i l'aspecte científic. Doncs bé, l'aspecte científic i l'aspecte polític van desenvolupar-se enormement en el segle XVII i van consistir en una reflexió sobre cada un d'aquests dos aspectes des de tal punt i en tal manera que era molt difícil en el segle XVII fer una distinció entre filosofia i ciència, o filosofia i pensament polític. Era gairebé el mateix i es podria agrupar tot i fer una mena de sumari de tot sota el títol de pensament. Fins i tot des del punt de vista terminològic, això és veritat. En el segle XVII, fins i tot en el XVIII, fins i tot en el XIX, en un país molt tradicional, com Anglaterra, en aquest sentit de conservar tradicions, fins i tot amb un altre contingut, la física no s'anomenava física, la física s'anomenava filosofia natural. Newton no va titular principis de cap manera, no va titular principis físics o principis de física, va titular principis matemàtics de la filosofia natural, que és equivalent al que nosaltres en diríem avui les bases matemàtiques de la física. De manera que en una de les millors èpoques de la filosofia occidental, la filosofia moderna, que va ser el segle XVII, no hi havia distincions molt tallants entre filosofia o, com l'anomenem ara, pensament, i les diverses disciplines importants, com eren, en aquest cas, les dues que acabo de mencionar, el pensament polític per una banda i el pensament científic, especialment físic, per l'altra. Ara, què va passar en el curs del temps, especialment en el curs dels darrers, diguem, 100-150 anys? La filosofia es va anar especialitzant. I a l'anar-se especialitzant, se li va plantejar un problema que no se li havia plantejat abans. El problema era, de què s'ocupa el filòsof? Quins són els objectes, diguem, objectes en el sentit neutral d'objecte, en el sentit d'una cosa material? Quin és el contingut, la substància de la filosofia? Bé, al principi els filòsofs van dir, bé, nosaltres ja comprenem, per exemple, en el segle XVIII ja, però sobretot des de començaments del segle XIX, nosaltres comprenem perfectament bé que els nostres objectes no siguin els objectes del físic, els objectes del químic. Hi va haver uns quants filòsofs, per exemple, els successors de Kant en el gran moviment de Rigueri i Palavany, que avui van voler unificar tota la filosofia en un sistema grandiós. I en aquest cas la filosofia comprenia també la física, etc. Però en un sentit molt diferent de com això va passar en el segle XIX. Aleshores, des del moment en què la filosofia va començar a professionalitzar-se, a convertir-se en una disciplina particular, com la física, o com la química, o com la biologia, o com fins i tot la història, des d'aleshores se li va plantejar al filòsof aquest problema. De què ens ocupem? Al començament els problemes no eren molt greus, perquè de tota manera sempre hi havia alguna disciplina, o alguna cosa que després va esdevenir disciplina, de la qual el filòsof podia ocupar-se. Per exemple, de psicologia. Fins i tot, fa molt poc temps, no gaire temps, encara s'unia molt la filosofia amb la psicologia. Recordo que quan estudiava batxillerat es parlava de psicologia lògica i ètica. I es considerava que la psicologia lògica i ètica eren tres aspectes de la filosofia i ningú es preguntava si la psicologia no era una disciplina especial. De manera que al començament el filòsof no estava massa preocupat perquè de totes maneres es podia ocupar d'aquells problemes dels quals el físic